d'Alba Torrens es converteix de nou en campiones d'Europa.
Fins aquí ho deixem. Més notícies al butlletí de les 10.
Més informació a ib3notícies.com. Amb tu. Gràcies.
Connexió local, un programa d'IB3 Ràdio elaborat amb la col·laboració de les emissores municipals de les Illes Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració, perquè darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món. A Connexió Local hem parlat amb molts d'ells, amb responsables i col·laboradors de les ràdios de proximitat. Avui coneixem dues persones que s'han incorporat a l'equip de Ràdio Illa, Jamila Canale i Pep Joan Castelló. A Ràdio Pollença s'ha presentat la desena trobada de percussió de Pollença. Des d'aquest 30 de juny fins al 3 de juliol hi haurà classes, concerts i un concurs de marimba, entre d'altres activitats. Conversar amb en Joan Campomà, un dels seus organitzadors del programa i també de la història d'aquesta trobada. Acabam el programa amb el Cudi Ràdio. Cada rostre una història és un projecte fotogràfic sobre el teixit humà del municipi. Ens ho explica el seu impulsor, el fotògraf Sebastià Torrens, i després escoltàvem un fragment de la xerrada que ha fet Margalida Socias a motiu de la Setmana de l'Orgull LGTBIQ+. Marta Molina i Chloé Serra parlen de les seves vivències com a membres d'aquest col·lectiu. Connexió Local es fa les propostes de continguts de les emissores locals de les Illes. Agraïm el suport tècnic de Facundo Tenaglia i Marga Cifra, i a la redacció. I qui vos parla? Magda Cortés.
Fem xarxa. Connexió amb Ràdio Illa.
Les veus que escoltam cada dia a la ràdio ens són tan familiars que d'alguna manera formen part de la nostra família. De Ràdio Illa sovint escoltam aquí a Bernat Masferrer i a Pepo Rubio, però la ràdio pública de Formentera ha sumat dos nous treballadors que a partir d'ara també ens acompanyen a través de les ones i avui els volem conèixer. Per això saludam a Jamila Canale. Hola, què tal, com estàs?
Bon dia, Magda, molt bé, encantada d'estar amb vosaltres avui.
Encantada de sentir-te, i a Pep Joan Castelló. Què tal, Pep?
Què tal? Molt bon dia, Magda.
Encantada de sentir-vos els dos, de tenir-vos aquí una estoneta per conèixer-vos una mica. Els dos sou de Formentera. Jamila, començam amb tu, ets periodista, però t'havíem escoltat també com a responsable de l'arxiu, no?, de Formentera.
Efectivament, sí, vaig estudiar la carrera de periodisme i bé, com sabeu, a les Illes de vegades és una mica complicat trobar sortides fora del que és, doncs, el sector serveis, i bé, em va sorgir l'oportunitat de treballar primer a l'arxiu del Consell Insular, que ho vaig agafant ganes, em va agradar molt, però tenia l'espineta una mica, no?, de dedicar-me a, doncs, al que havia estudiat a Barcelona. Així que mira, he tingut aquesta sort.
Molt bé. Pep, en el teu cas ets músic, ets artesà, joier, bé, és molt polifacètic, no? Parla'ns un poquet de tu.
Sí, clar. A veure, jo venc del món de l'enginyeria, bueno, enginyeria elèctrica i d'automatització industrial, que vaig estudiar a Barcelona i vaig estar allí molts anys. I després, en tornar a Formentera, vaig canviar un poc d'aires i sí que m'he relacionat molt més amb això, amb el món de les arts, tant això de fotografia, música, etc. I bueno, un plaer currar a Ràdio Illa, que vaig començar allí precisament com a tècnic de so, no?
Sí.
Per això la meva relació, no?, des del món tècnic, Ràdio Illa va ser a través del tècnic de so i després ja desenvolupant altres funcions.
I com ha estat aquest canvi de començar de tècnic de so i acabar davant del micròfon?
Clar, jo ja estava darrere del micròfon, però però bueno, vivia el dia a dia de la ràdio, també havia anat ja de col·laborador, ja parla moltes vegades, perquè estic molt enllaçat amb el teixit associatiu de l'illa també, i bueno, sempre havia viscut la ràdio bastant de prop, i tenia l'oportunitat de poder parlar al micro, i també poder, jo estic més ara de redactor de continguts, pues és totalment un plaer.
Jamila, i tu com sorgeix l'oportunitat de començar a Ràdio Illa?
Va ser curiós perquè, mira, estava jo a la meva feina de l'arxiu i estava escoltant precisament Ràdio Illa i vaig escoltar en Bernat dient que necessitava un personal, que a veure si algun periodista volia treballar a la ràdio i va ser com un impuls del moment de dir crec que és la meva oportunitat. I li vaig escriure a en Pepo, que ja tenia el seu número de telèfon, i així va ser, vam fer unes quantes entrevistes i després d'uns mesos vaig deixar la feina d'arxiu i vaig començar aquí.
Molt bé, mira, a través de la ràdio, no? te vares assabentar. No fa molt que heu començat, però explica'ns un poquet quines són les vostres tasques. Pep, has dit que fas de redactor, no?
Clar, exacte. Jo ara estic fent la redacció dels informatius del matí i també cobreixo guàrdies dels companys i sempre ajudo una miqueta a l'elaboració de les notícies, encara que això s'encarrega més el Pep o el Bernat i la Jamila. Sí que és veritat que a partir de demà dilluns començo ja a tenir un espai setmanal de zones i bueno, també d'actualitat del dia a dia.
Molt bé, t'escoltarem, Jamila. I quines tasques t'han assignat de moment a la ràdio?
Doncs mira, de moment estic fent l'informatiu del matí amb en Bernat Masferrer, ens anem combinant, no?, perquè hi hagi una mica dos veus, sí, una mica més dinàmic. I després, algunes entrevistes, faig algunes entrevistes del matí amb els convidats, doncs els anem repartint. I després també la redacció doncs, de notícies, vaig a algunes rodes de premsa, una mica de tot, al final.
Uh-huh. La Ràdio Illa és una ràdio molt arrelada a Formentera. A Formentera.
Pues Ràdio Illa, justament a Formentera, jo crec que té un paper molt important, no només ja com ràdio, sinó com a mitjà de comunicació. Precisament perquè Formentera, en la seva naturalesa, no? Tots coneixem que és una illa sí. Tan petita, i diguem, el mitjà de comunicació de referència, i diria que únic, que s'encarrega d'actualitat illenca, és Ràdio Illa. Per tant, ja no només té el paper de ràdio, que de fet a Formentera hi ha moltíssima gent que l'escolta, sinó la seva web i les seves xarxes socials com treballa l'actualitat diària de l'illa.
Jamila, tu com ho veus?
Doncs estic d'acord amb el que ha dit en Pep. Al final és una forma de tenir la informació des de la nostra també perspectiva d'aquí, des de la nostra visió, a part del dia a dia, no?, també és com donar protagonisme als fets que passen aquí i amb la nostra pròpia visió, no des d'igual a veure que tots els mitjans de comunicació ofereixen doncs, la informació, no? Però és veritat que Ràdio Illa doncs, agafa una mica l'essència de la gent d'aquí i això és el que és important i també que té, doncs, en la meva opinió, aquesta neutralitat i aquest rigor periodístic que fa falta més enllà del que són les xarxes de comunicació i tot això.
Sí, des d'aquí escoltam Ràdio Illa i intentam també fer-nos ressò de molt de temes i hem conegut també moltes persones de Formentera, la tertúlia de majors, per exemple, moltes entrevistes als clubs, als joves també.
Clar, també és una manera d'exportar, no?, una mica la nostra actualitat.
Mm-hmm. Sí. Totalment, i a més hi ha una part de Ràdio Illa que a mi m'agrada moltíssim, que és que no només agafa tota l'actualitat de l'illa, i com diu la Jamila, la tracta d'una manera amb un rigor periodístic impressionant, sinó que el programa de Far a Far, els directes al matí, els convidats són de tot arreu, i hi ha convidats de tot tipus, des de novel·listes, escriptors, artistes, polítics d'arreu del territori estatal. I això, una ràdio local tan petita com Formentera, és excepcional.
Sí, sí, sí. I com se presenta l'estiu, ara aquests mesos també tot canvia, no?, a Formentera. Jamila?
Sí, jo crec que a més es notarà molt Bé, nosaltres, en Pep i jo, hem començat... Bé, en Pep no, en Pep porta més temps, però jo justament he començat quan ha començat una mica la temporada, i també suposo que l'actualitat i la feina doncs anirà canviant. Ara són mesos que hi ha moltes notícies, hi ha molta feina, hi ha molts esdeveniments, moltes activitats, i bé, i suposo que això també anirà canviant, no? A mesura que hi ha menys gent, també passen menys coses. A veure què ens depara l'estiu
sí.
profund, que després sempre hi ha el típic iot incendiat, el típic
sí.
Accident tràgic, no sé, a veure com ho gestionem.
Sí, sí, Pep, tu com ho veus? Com ho veus aquí, un estiu a Formentera a Radio Illa?
Sí, clar, és que l'actualitat canvia moltíssim, perquè venim de l'hivern, no?, on bueno, hi ha petites notícies de moviments polítics i de les associacions, però és el que diu la Yamila, l'estiu bueno, s'incrementa tot, haver-hi tanta gent, tots els negocis oberts, hi ha moltes inspeccions turístiques, hi ha accidents, hi ha de tot. I s'incrementa molt l'activitat, es nota.
Molt bé. Yamila Canale i Pep Joan Castelló, vos escoltarem, els nous treballadors de Ràdio Illa, vos sumau a Pepo Rubio i Bernat Masferrer, i bé, molta sort en aquesta nova etapa, i estem en contacte. Eh?
Clar que sí, moltes gràcies, Magda.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, que vagi molt bé.
Ràdio és servei públic. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. La Gran Vida.
Bon dia, són les 9. Començar amb La Gran Vida.
El teu magazín de cap de setmana.
Sí, és que com estàs?
Què tal, com va?
Espresto.
Espresto. Se nota. Jo crec que fa dècades ja que vull xerrar d'aquest tema i no m'havia atrevit a verbalitzar-ho. Xerrem avui destruït des plaers culpables.
Clar, m'agradaven moltes coses de ses que he renunciat.
Mm-hmm.
Però d'un grup de música que mai no
m'he ja
renunciat...
Quines.
...dels seus inicis, Héroes del Silenci.
Ai, ai, ai.
La Gran Vida. A IB3 Ràdio, a partir de les 9 del matí. Amb Anna de la Salut. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Visió local. Abast global. Connexió amb Ràdio Pollença.
Seguim a Connexió Local, escoltam una peça de Joan Pérez Villegas, un dels percussionistes que participa a la trobada de percussió que tindrà lloc a Pollença. Connectam amb Ràdio Pollença perquè hem escoltat la presentació d'aquesta trobada, un esdeveniment musical que combina concerts, formació i també activitats d'oci, i un concurs de marimba. Se celebra entre el dia 30 de juny i el 3 de juliol, i avui volem parlar d'aquesta trobada que enguany arriba a la desena edició, i per això donem la benvinguda als estudis a Joan Campomà, professor del Conservatori, percussionista i un dels impulsors d'aquesta trobada. Benvingut, Joan.
Hola, bones, com anem?
Com estàs?
Molt bé.
Arribau enguany a la desena edició d'aquesta trobada de percussió. Abans de parlar de lo que fareu enguany, explica'ns un poc com sorgeix la idea de crear aquest esdeveniment.
Sí, Sorgeix d'una conversa amb un company percussionista també, que fa 10 anys estava de professor de percussió a l'Escola de Música de Pollença, i xerrant un dia vàrem trobar que feia falta reactivar l'especialitat de la percussió a nivell local. Ell tenia ganes de fer aquesta feina, jo li vaig dir que l'apoyava amb tot, perquè ell, com estava ja de professor pollença, va tenir l'idea de fer-ho a Pollença. I després, xerrant, ja va sortir lo de fer una trobada de percussió que duràs 2 dies, però també tot d'una va sortir l'idea de fer aquest concurs de marimba que fa 10 anys que farem de manera consecutiva per un nivell professional. Arbeu, deixa'm fer un parèntesis, perquè sí. Arbeu, que vàrem fer durant 4 anys un concurs internacional de marimba, cosa que ja era d'una envergadura importantíssima, amb molt més pressupost, i ja era una activitat a part de la nostra trobada, no ho podríem assumir. I d'aquí surt l'idea, i mos vàrem recolzar un de l'altre. Aquell primer any va ser una trobada de cap de setmana, de 2 dies, i bueno, podria contar anècdotes i detalls, com per exemple varen inaugurar la trobada les Batucrac, una agrupació de batucada de l'Aró, que ho fan molt bé, i varen animar moltíssim aquell cap de setmana, perquè varen actuar dissabte, varen actuar diumenge com a final de festa, varen fer un cercavila, i això va començar així la cosa.
Va començar la primera edició, va ser l'any 2016, i quan parlem d'una trobada dèiem que combinau activitats molt diferents, perquè una trobada vos trobau molt de percussionistes, però no només són classes, són concerts, vull dir, són moltes coses.
Sí, se mescla la part més acadèmica amb la part més de companyerisme, d'amistats, noves amistats, socialitzar uns a los altres. També aquesta trobada s'ha convertit en un format colònies, perquè ja passen 3 vespres a Pollença, cosa que el primer any, per exemple, com era d'aquest de setmana, cadascú anava a casa a dormir, de dissabte a diumenge. Però com que ara ho allarguem a 4 dies, vàrem optar per fer un format colònies. Per tant, dins les classes, tant individuals, perquè també tenen l'opció de triar un professor i fer unes classes individuals, com les classes magistrals en grup, com us assajos, que no deixen de ser classes, perquè us assajos consisteixen en que munten aquella obra que aquell professor ha escollit per demostrar el dia del concert de clausura. Com ho concerts de cada vespre que ells assisteixen, dos artistes convidats, tot això se fusiona amb aquesta part de companyerisme, amistat, colònies, moments de jocs i d'esbarjo al monitor, perquè estan amb un monitor les 24 hores del dia.
Perquè quines edats està dirigit?
Comprenem des de 8 anys fins a...
Fins que vulgui, no?
Sí.
La persona.
Il·limitada, sí. Se pot apuntar qualsevol persona que li interessi aquest món de la música i de la percussió en concret. Estem oberts en això, perquè hi ha petites coses i petites obres que una persona que té inquietud musical hi pot participar.
Anem per parts, parlem ara de l'edició d'enguany, aquesta que fa número 10. Parla'ns un poquet primer del professorat que participa.
Sí, el professorat enguany està comprès per una persona que no és d'aquí, que és la Núria Andorrà, que és una percussionista, compositora i improvisadora, com s'anomena ella mateixa, perquè és una persona que li agrada molt experimentar dins aquest món de la percussió. És de formació clàssica, però s'ha interessat molt per la percussió contemporània. Ella, un concert seu, consistirà en una demostració de com se pot crear i improvisar en el mateix moment d'un concert amb els instruments de la percussió contemporània. Uh-huh. Després tenim 3 professors que són diguem, per dir-ho de qualsevol manera, són de la cantera. Són exalumnes nostres del conservatori, que han fet una carrera brillant dins el món de la percussió i dins el món de la composició, com és el cas d'en Joan Pérez Villegas, compositor, arrangista, percussionista, formador i fundador de grups com La Naira o Blau Salvatge. I em fa molta il·lusió que sigui així i que ells ara ja puguin demostrar els seus coneixements. L'altre professor que vull destacar és en Ferran Martínez, també format en el Conservatori Superior de Saragossa, i ell mos farà un taller de la batucada brasilera, i en concret ha anat un poquet en el bessó d'aquest estil musical brasiler i ha trobat una batucada concreta, una batucada que se toca a una de les barriades de Rio de Janeiro. Cada barriada de Rio té la seva pròpia versió i ell m'ho adona una d'allà i farà un taller molt interessant. I l'altre percussionista mallorquí, però que viu a Múnich, és en Tomàs Toral Pons, i ell té la plaça a un dels millors teatres d'òpera d'Europa, que és el teatre de l'Staatsoper de Múnich, l'òpera estatal de Baviera, en concret. I ell forma part d'aquesta orquestra i la seva feina és tocar òpera cada dia amb els millors directors d'arreu del món. O sigui, i ell m'ho farà una classe dels instruments de làmines, és a dir, aquells instruments melòdics que intervenen no només a l'òpera, sinó ell també mos obri un ventall cap a no sinfonisme.
Professors d'aquí, com dius, i figures importants del món de la percussió, fareu concerts també, oberts en el públic, no? Concerts que són de franc.
Efectivament.
Cada dia hi haurà concert.
Sí, dic que cada dia, els tres primers dies, el concert són a les 9:30 del vespre, i el darrer dia, que és el dijous, ho concertes a les 7:30, que el dijous és el concert de Cloenda, que és el concert
que fan els alumnes,
crearan,
no?
Sí, i que faran tots els alumnes. Però sí, i cada dia ho concertes en el claustre de Sant Domingo, de dilluns a dijous, dilluns, dimarts i dimecres a les 9:30, i dijous a les 7:30, i són de franc. Podria concretar que dilluns el concert anirà a càrrec dels alumnes del Conservatori Superior de les Illes Balears i també de dos alumnes del Conservatori Professional de Palma. Tocaran una obra a cada agrupació i dimarts el concert anirà a càrrec d'un grup de percussió molt interessant creat a València, que és el projecte So 21. Aquesta agrupació mos interpretaran la música més actual escrita per l'estat de percussió. Crec que serà molt interessant. Toca compositors rellevants com pugui ser Luis Aguirre, que és un dels més coneguts, dels cinc compositors que interpretaran aquest vespre. I després, dimecres, na Núria Andorrà mos farà el seu espectacle amb la percussió contemporània i les seves improvisacions o creacions.
Parlant de percussió, ara t'escoltam, no?, explicar els continguts d'aquesta desena trobada de percussió a Pollença, i el món de la percussió és molt ampli, vull dir que hi caben molt d'instruments diferents. Quins serien els clàssics de percussió, els que s'ensenyen al conservatori, diríem?
Sí. La percussió clàssica, que se desenvolupa al llarg del segle XX, consta de sis blocs molt, molt marcats i molt importants que tots hem hagut d'estudiar. Són unes la marimba. La marimba és un xilòfon però molt més gran, amb dues octaves més cap a els registres greus. Un instrument que la particularitat seva és que moltes obres estan escrites per ser tocades en dues baquetes en cada mà. És a dir, que ja se pot interpretar la polifonia amb aquest instrument. L'altre, que també té les mateixes característiques tècniques, però l'instrument en si és d'un altre material, que és de metal, les làmines són de metal, no com la marimba i el xilòfon, que són de fusta, que és el vibràfon. El vibràfon és un instrument que s'emplea molt en un món del jazz, és un instrument que convida molt a la improvisació, però que també té molta literatura escrita per aquest instrument en concret en el llarg del segle XX, sobretot, i ara ha entrat el XXI també. Després, l'altre bloc important, la percussió més orquestral. Les quatre timbales clàssiques, aquell instrument que veiem darrere l'orquestra, els timbals simfònics, un instrument interessantíssim que s'ha d'estudiar molt bé. La caixa simfònica, que seria el tambor, però dins un repertori clàssic i contemporani té un paper molt important, i la tècnica de la qual demostra les habilitats d'un bon percussionista. Després tenim la múltiple percussió, és a dir, obres muntades per diferents combinacions d'instruments de percussió, i aquí nosaltres li diem obres de setup, no? És un set de percussió on hi pot quebre qualsevol instrument de percussió. I a la trobada, si cosa veurem, són molt de sets de percussió. I un quan li diuen, no, què és un set de percussió? Què és un set de múltiple percussió? Llavors, si vas a un concert d'aquests de la trobada, visualment ja queda molt marcat, perquè és com una parada, una paradeta muntada de diferents
moltes
instruments.
Coses per
moltes
tocar,
coses per tocar, no? Sí. I crec que no me deix. Després, clar, la part de petita percussió, instruments com pandereta, triangle, plats de xoc, bombo, on en el sinfonisme tenen molta importància i són passatges que pareix que són fàcils però que s'han d'estudiar.
Sabateria forma part del set de percussió.
A lo primer, els alumnes aprenen a tocar la bateria com a bateria, com a instrument de música popular, rock o jazz, però després aquesta bateria l'anam eixamplant i anam muntant aquest set de múltiple percussió, però la bateria sí que s'ha de... Perquè és un instrument que convida molt a l'aprenentatge de la coordinació, de la psicomotricitat entre les habilitats que pugui tenir l'alumne, i això fa que ell aprengui en aquesta cosa tan difícil que és l'independència de mans o de peus, no? I això també a nivell mental els enriqueix molt.
Clar, la coordinació, el sentit del ritme, no? És molt important.
Això, la bateria és un instrument que així ja des del primer dia un ja pot practicar aquestes habilitats, no? aquests exercicis de coordinació.
Parlaves també d'aquesta percussió més contemporània o més innovadora. No sé si ara se pot fer percussió en qualsevol objecte. Vull dir, com està evolucionant aquest món de la percussió als nous compositors? Ja s'estan incorporant moltes coses noves?
I tant, qualsevol objecte mos el trobam a un set de percussió, qualsevol, des d'una botella, tassons, planxes, metalls, fustes, tot a un context determinat, en aquest cas seria l'obra de percussió que aquell compositor o compositora ha escrit, ja se converteix en un instrument de percussió. Després ja fa un paper molt important darrerament la percussió amb objectes reciclats. Per exemple, botelles de plàstic, barrals, etc. Tot això, que és material que reciclam, un percussionista el guarda i l'emmagatzema dins el seu estudi perquè hi ha obra, hi ha música escrita per això. Hi ha una tal Vivia Vasileva, una percussionista centroeuropea, que en els seus espectacles musicals, on toca la marimba, el vibràfon i sets de múltiple percussió, té una obra només per botella de plàstic. Ella, amb una botella de plàstic a la mà i la seva mà dreta. I fa autèntiques virgueries.
Impressionant. I quin paster, parlaves també de la batucada, d'aquesta percussió més, més associada més a lo primitiu, no? En aquesta percussió que tots pensam com que forma part, no?, de la nostra cultura. Quina influència té també aquesta part més tradicional?
És molt important, perquè totes les cultures del món tenen els seus instruments de percussió. Tenen altres instruments de corda i de vent, però els instruments de percussió a les diferents cultures i ètnies d'arreu del món és importantíssima i molt voluminosa. Hi ha una gran quantitat d'instruments de percussió arreu del món i les seves dificultats tècniques. Per exemple, urrak iranià és una espècie de pandereta que és molt difícil de tocar així com la toquen ells. I després diríem que la percussió ètnica que surt així de la cultura més popular, més de carrer, més així de barri, i que fan les seves pròpies versions, podríem dir que és la batucada. Per això nosaltres aquesta desena percussió volíem tornar en aquella batucada que varen tenir aquell primer any i fer, en lloc de fer una demostració d'un grup en concret, fer-ne un taller. I per això en Ferran Martínez agafarà tot l'alumnat i farà un taller i serà un taller, diguem, on hi haurà més participació, on se demostrarà una batucada o concert de fi de trobada, i serà la peça més de caire més festiu, no?
Ho notaran, a Pollença, eh? Serà...
Sí.
Fareu renou.
Eh? Encara no he comentat amb companys, però una vegada formada o estudiada aquesta batucada amb en Ferran, podríem donar qualque sorpresa per fer una mica més de renou.
Molt bé, són 10 anys de trobada de percussió. Supos que ja s'ha creat, no?, una petita comunitat al voltant d'aquesta trobada. Que creus que porta aquesta trobada, els percussionistes, ara vist en perspectiva?
Hauria de dir dues coses amb això que m'acabes de demanar. Que... hi ha un nucli molt important de la gent que creiem en la trobada dins tota la comunitat percussionista de Mallorca o de les Balears, un nucli important, però sí que trobam a faltar una mica de recolzament per la gent que és vera que Pollença està lluny, però hem de tenir en compte que a Mallorca hi ha més de 500 alumnes de percussió en totes les escoles i conservatoris de Mallorca, només de Mallorca. Són molts de nins que fan percussió. Clar, la trobada és a final de curs i té les pelles que tots sabem quines són, els nins ja van cansats, però en proporció a aquests 500 alumnes, així tirant una pedrada, no?, però que 10 en van, 10 enrere, hi són. Clar, nosaltres tenim una matrícula bastant minsa de veure aquesta xifra. Quan tenim 12 matriculats. Vull dir 14, perdó. Clar, mos agradaria que això que tu m'has demanat, que quin ambient hi ha, quin nucli hi ha, quina pinya feis o percussionistes, mos agradaria que s'eixamplàs molt més. Perquè és... aquesta amplitud existeix, no és que l'haguem de crear, és que ja està creada. El que passa que podríem fer molta més festa, podria ser una trobada molt més sonada de la que és. Amb això fem una mica d'autocrítica i cada any mos demanem per què passa això.
Molt bé, aquí queda aquesta,
aquesta no?
reflexió ja, sí, i aquesta exacte. Convidada també.
Que me pareix que és necessari fer. Eh? No,
sí.
No, vull dir que no, les coses, nosaltres mos ho passem molt bé, però a pits no tot és color de rosa, ni tot són flors i violes. Hi ha coses que hem de seguir lluitant i que podem, si podem créixer una mica més i donar-nos més a conèixer, perquè sempre hem estat un instrument minoritari i mal vist, nosaltres estem en contínua lluita des que mos vàrem penjar l'instrument de percussió per sortir un passe que res en la banda del nostre poble. Aquí ja començam una lluita per fer créixer o donar a conèixer la percussió com a instrument interessant i com a família d'instruments interessants.
Molt bé, Joan Campomà, professor del Conservatori, percussionista, un dels impulsors d'aquesta trobada de percussió de Pollença, que recordem serà entre aquest 30 de juny, 3 de juliol a Pollença, concerts de Franc i aquesta convidada que des d'aquí feim, també des de Connexió Local. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I enhorabona per aquesta feina.
Gràcies.
IB3 Ràdio és patrimoni.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Hem parlat d'una estrena de teatre i ara anem a una novetat literària, ho deien a Lucia Pietrelli.
A IB3 Ràdio.
Cristina Llorente, ja és amb nosaltres en aquesta secció en la qual parlam d'arquitectura.
Hola, bones tardes.
L'Aviador.
Aquesta pel·li per jo és fantàstica.
Hi ha moltes coses que vull comentar, però no vull dir res.
Perquè ja li farem els spoilers en els oients.
Ah, clar, no, totalment.
Les dislèxiques també són persianes.
Fer esport, que nosaltres som autònomes, és com pagar un poc SIVA per quan és gran, no? Em faig perquè quan sigui gran aconseguiré més mobilitat, per exemple, no?
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs, de dilluns a divendres a les 6 del capvespre. Potència local. Connexió amb Alcúdia Ràdio.
Seguim a Connexió Local i connectam amb Alcúdia Ràdio. Aquestes festes de Sant Pere, el fotògraf alcudianc Sebastià Torrents ha iniciat el projecte fotogràfic Cada rostre una història, amb la intenció de crear un arxiu fotogràfic municipal de les persones d'Alcúdia. Per això, aquests dies de festa ha fet sessions de fotos a totes aquelles persones que han volgut participar. Avui volen conèixer aquest projecte i per això saludam el tenim que ens escolta, Sebastià Torrents, fotògraf. Hola, què tal, com estàs?
Hola, molt bé, encantat.
Com sorgeix la idea de posar en marxa aquest projecte?
Bé, l'idea va venir perquè he tingut l'ocasió de col·laborar amb una sèrie de llibres per l'Ajuntament, amb fotografies antigues, però n'hi va haver un que em va cridar especialment l'atenció, un que es va titular Alcudians davant d'en Wolfgang, i era un recull de fotografies que precisament en Wolfgang, un fotògraf, va fer de persones d'Alcúdia, i la veritat que aquell llibre, on surten fotografies fetes entre fa 50 i 60 anys aproximadament, va tenir un èxit, no sé, molt important entre la gent d'Alcúdia. A tothom li va agradar poder veure aquestes fotos antigues. I la veritat és que la idea va venir d'aquí i vaig dir, ostres, per ventura seria interessant crear nosaltres també ara un arxiu, per de, tant si és ara, és present, com sobretot de cara a un futur, poden tenir les persones fotografiades, les persones d'Alcúdia fotografiades, i crear, per això, un arxiu de les persones d'Alcúdia, un arxiu municipal, que se guardi a lo que és l'arxiu municipal d'Alcúdia, que ja tenen mitjans adients per fer-ho.
Sí.
I d'aquí va sortir la idea.
Per fer aquestes fotos has aprofitat ara per posar en marxa, no?, per aquestes festes de Sant Pere. Com ho ha de fer la gent que vulgui participar?
Bé, primer de tot, si me permets, sí, diré que quan vaig presentar aquesta idea a l'Ajuntament, doncs ells els va agradar i res. I una de les formes que han tingut d'ajudar-me, que han fet altres coses, però bé, d'ajudar-me a posar això en marxa ha estat, pues, incloure aquesta activitat dins el que és el programa de festa, no? Per donar-li més difusió, perquè hi hagi més gent que ho conegui. El que feim és que, senzillament, per dir-ho de qualque manera, el llibre que se va fer en les fotografies d'en Wolfgang se feien en el seu estudi, però, clar, com que això és més complicat ara, pues, el que feim és dur l'estudi al carrer, per dir-ho de qualque manera, no?
Sí.
I convidar la gent, tots els que vulguin participar, pues, que venguen, els fèiem un parell de fotografies, llavors també els enviàvem aquestes fotografies a ells, tant o bé per correu electrònic o bé per WhatsApp, i així ells també en tenen un record. Crec que és una manera de que les persones s'impliquin un poc més amb això, i res, se trata senzillament de que llots, per exemple, ara han fet un parell de sessions aprofitant, com deies, les festes de Sant Pere, n'han de fer una altra també els dilluns, i llavors també en farem un parell més de sessions per les festes de la Victòria. I res, se posa l'espai on se munta el set fotogràfic, una taula, perquè demanem, evidentment, el consentiment per escrit de totes les persones que hi participen, i res, i allà mateix el defensa les fotos, i, bueno, és una cosa bastant senzilla pels participants, i ja t'ho dic, també se'n poden dur una fotografia seva. I és una cosa molt curiosa, perquè m'he donat compte, precisament, amb una altra feina que tinc en marxa ara, que moltes vegades és difícil trobar una fotografia nostra o per exemple, dels nostres pares, que estigui bé i que sigui relativament recent. I crec que això també pot ajudar
en aquest aspecte. Sí, perquè, com dius, és curiós, no? Perquè avui en dia tenim, fem moltíssimes fotos, hi ha com un excés, no?, de fotografies en els mòbils, però, clar, potser s'haurà de cercar una fotografia de sa família que estigui bé, això ja és més difícil, no?
Sí. Jo me trobo amb això. De fet, ja t'ho dic, amb aquest altre projecte, aquesta altra feina que estic fent ara, pues m'he trobat amb aquesta situació. I crec que això, el que estem fent ara, pot servir, entre altres coses, evidentment, per això, però és que, a més, les fotos que feim, el de convidar-me a venir les persones, tant si són totes soles, si volen venir en parella, si volen venir amb amics, amb família, i clar, m'estic trobant moltes fotos familiars, que molta gent potser no té una foto, per dir-ho d'alguna manera, un poc ben feta, no?, de la família. M'estic trobant amb una nineta que l'altre dia, la primera sessió que vam fer la sardinada, me va dir, diu, té moltes ganes, se va fer una foto amb la seva predina, i diu, té moltes ganes de que quan passin els anys poder tornar a veure aquesta foto amb la meva predina. I, no sé, me va agradar molt que me digués això, sí, perquè és un poc el que et s'ànima d'aquest projecte, saps?
I aquest projecte comença ara aquest estiu, però no sé si teniu una previsió de quantes fotos podeu arribar a fer o fins quan fareu aquestes fotos.
Bé, de quantes fotos, la veritat és que no ho sé. Jo, per dir-ho d'alguna manera, crec que seré bastant caparrut, perquè intentaré que d'una manera o de l'altra pues, la gent hi participi, perquè me trobo que llavors la gent, quan ho sap, perquè de vegades malament hagi sortit el que és el programa de festa, però hi ha molta gent que per una cosa o l'altra pues, no s'ha enterat, quan ho sap, ostres, pues, ja vendré, i en fi. I ara, per exemple, la setmana que ve, que tenien les festes de la Victòria, que és una... són unes festes molt tradicionals aquí al Cudi, on hi puja molta gent del Cudi i això, pues crec que serà l'ocasió de fotografiar moltes persones, llavors anar a llocs on se reuneixen, per exemple, la seu de la tercera edat, de vora la porta del moll, en fi, llocs emblemàtics del Cudi, no?, on se reuneix bastanta gent, i engalçar-los de qualque manera, no? Engalçar-los en segon sentit de la paraula, sí, perquè participin, perquè, en fi, llavors també la gent veia que se queda molt contenta de tenir aquestes fotos, llavors ells, saps? A través del telèfon o del correu electrònic, diu, ai, que bé, que estic contenta de tenir aquestes fotos, tal, tal. I bé, mira, és un projecte, no sé, senzill, no tenim una previsió de quan s'acabarà, perquè ara aquest projecte continuarà, per exemple, en les festes de Sant Jaume, no?, a final de juliol, i llavors durant el mes d'agost també continuarem, i si no basta un any, doncs en farem dos. No li hem posat un límit temporal, que diguem, saps?
Que el màxim del Cudiencs i el Cudienques passin, no?, per davant la teva càmera.
Aquesta és l'idea, que el màxim de persones passin, participin, que jo crec que serà molt guapo llavors tenir aquest arxiu de la gent del Cudi.
Molt bé, Sebastià Torrents, fotògraf, impulsor d'aquest projecte Cada rostre, una història, un projecte que vol retratar les persones del Cudí. Moltes gràcies per explicar-ho aquí, Sebastià, i bé, esperant veure, no, quan tu tinguis fet aquest gran arxiu de persones del poble del Cudí.
I tant, i tant. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
No? Vinga, adéu.
Connexió amb Alcúdia Ràdio.
Seguim al Cudí i acabam el programa amb una conversa. Aquests dies s'ha celebrat la Setmana de l'Orgull LGTBIQ+, i el Cudí Ràdio, Margalida Socies, ha fet una xerrada amb Marta Molina i Chloe Serra. Parlen de la seva experiència com a membres del col·lectiu.
Sí, bé, jo la meva experiència personal pues, és molt positiva, perquè realment he tingut la sort que la meva família i el meu entorn sempre m'ha apoyat, no he hagut de donar massa explicació, no ho he viscut com una situació normal, i ja duc 9 anys amb la meva parella, per lo tant estic superintegrada dins la societat i sí que m'inclues que en aquesta comunitat que tu has dit, perquè bé, no només ets la gent que puguem ser, que puguem tenir una parella del mateix sexe que nosaltres o tal, sinó que també jo crec que representa la gent que lluita per els drets, com ho defensa, no? que se sent involucrada en tot aquest moviment.
Marta, tu com ho sents?
Jo me'n vaig donar compte quan era molt joveneta i vaig sentir la necessitat de contar-ho a la meva família, i per sort sempre m'han donat el suport, perquè varen dir, ja ho sabíem.
Ja ho sabíem, va ser el primer que te varen dir. Sí. És a dir, que també, com diu una Chloe, ho vas viure en normalitat.
Sí, molta naturalitat, i per sort sempre m'ha anat bé.
Això quant d'any fa?
7.
7 anys, no? Chloe, 8, i tu 7. De totes maneres, amb la Marta, micròfon tancat, comentàvem, i ho compartim ara amb la Chloe i amb vosaltres, oients, què trobeu de posar etiquetes? Perquè en aquest cas podrien dir lesbianes, no? Però què trobeu de posar etiquetes? Com ho veus? És necessari?
Bueno, jo... Perdona, jo trec que no, que com he dit, pues, és que la paraula és normalitat, no? Per definir tot això, que al final posar etiquetes també és posar com estereotips o posar un prototip de com ha de ser una persona lesbiana, saps? I jo una cosa que ho he xerrat amb els meus alumnes també de vegades és, no?, que per exemple la televisió, com tenim referents com a persones amb pel curt, pel rapat, amb tatuatges i tal, no? I jo crec que és algo que no ha de tenir un prototipo de persona, no? Sinó que pot haver gent pues, de diferents maneres, que som lliures i feliços de la mateixa manera que pot ser una altra, no? I al final etiquetar és fer que les noves generacions se decantin d'una cosa i l'altra, i potser deixen de ser el que són per culpa d'aquestes etiquetes, saps? Que no te deixen ser realment lliures o ser com tu voldries ser.
Què trobes, Marta?
Jo és que vaig sentir la necessitat en el seu moment de posar-me una etiqueta, però sí que és vera que moltes vegades jo tinc amigues que pues, me diuen, jo és que no m'ho vull posar etiquetes perquè vull estimar qui sigui i no m'ho vull tancar i m'aparé beníssim, perquè mai se sap, jo tampoc ho sé, si ara vendrà aquí qualcú que no m'ho esperava i també m'agrada, i per tant és vera que les etiquetes poden ser una manera de tancar-se només a lo que inclou aquella etiqueta.
No sé si ajuda o no ajuda. Ja són aquests estereotips, no? La imatge que tenim del col·lectiu LGTBIQ+, les festes de l'orgull, tot això, ajuda a visibilitzar, o hi ha altres formes de visibilitzar la llibertat per estimar?
Sí, man, jo crec que tot el que sigui moviment, visualització cap a la societat, tot ajuda, saps? En el final, després que una persona sigui crítica o tingui un punt de visió o opini una cosa a l'altra, ja és l'educació, el que li han ensenyat a casa seva, no? En el final, jo crec que una persona no n'és sent homòfoba o racista per dir alguna cosa, sinó que això ho fas tu, saps? O el que t'inculquen. I en el final, pues, que tot això sigui, se visualitzi, pues mos aporta moltes coses positives de cara en el futur.
Marta,
Sí, jo opino el mateix. El que passa és que després hi ha persones que també ho tracten amb naturalitat i aquesta també és una bona manera de normalitzar-ho o visibilitzar-ho.
Hi ha una cosa que també a mi m'intriga i pot ser com... Per què jo he de dir la meva condició sexual o la meva ideologia o per què m'he d'identificar o no? Per què no me deixen? Això vol dir que encara mos falta molt de camí. Marta, tu com ho veus? Mos falta molt de camí per recórrer.
Bueno... Bé, sobretot perquè ara potser les institucions polítiques se mouen dins un àmbit que realment no mos afavoreixen, perquè, bueno, però sí que el meu entorn, no sé si és per això, perquè el meu entorn sí que és molt obert, o jo sempre m'he sentit
tolerant.
Bé.
Tolerant.
Sí, i que el que vengui de fora fa un poc més de por, però...
Fa un poc més de por. Sí. Clar, tu també com ho vius?
Sí, ara tu quan m'has fet la pregunta m'has fet pensar que jo tinc amigues que elles no estan a casa vostra i diuen, pues tens nòvio, no? Saps? És com una cosa supernormal. Quan se tracta d'un home i una dona, pues, és com a més normalitzat i però és que si jo estic amb una dona he de dir, he de donar explicacions, saps? I crec que això era algo que hauria de canviar. Però bueno, com tu has dit, estem avançant, òbviament fa 30 anys no era igual que ara i d'aquí 30 anys no serà el mateix. Crec que estem fent passes... No tots els països van cap on van, però és que n'hi ha que van cap enrere, però bueno, la feina està allà i com més visibilitat i moviment hi hagi, que el que he comentat antes, crec que serà positiu.
Quina feina ha hagut de fer? Perquè, clar, sí, a casa nostra tothom ho ha viscut en normalitat, però has hagut de fer una feina. Primer una feina d'expressar-ho, i després també tenim un entorn que no sempre aquell entorn ho encaixa, que tampoc no tens per què d'encaixar-ho, però vaja, a lo millor canviem amistats també, no? En aquest moment, quina feina vareu de fer vosaltres en l'entorn i en vosaltres mateixes?
I amb el Jaime m'he donat compte que el que pensi la meva família és el que m'importa, saps? Que el que és extern pues, m'afecta menys. I això és un gran avantatge. I llavors, clar, tu tens altres àmbits que no són la família, com pot ser amics, feina, que també has de donar aquesta passa de dir, bueno, pues jo tinc parella, saps? És una lota. I clar, no només has de donar aquesta passa que teva, sinó que amb altres àmbits. I el millor de vegades sí que te frena un poc, però ja t'he dit que és que la força que te dona sobre que la gent que t'estima, que t'importa, t'apoyen, és que te lleva molt de perdre damunt a l'hora d'enfrontar altres coses, crec que, en la meva opinió personal.
Marta.
Sí, és que jo és que ho vaig fer internament, primer contant-li a la meva millor amiga, perquè era jo molt petita. Bé, el que ara és la meva millor amiga, jo no ho sabia que ho seria, però va ser una persona en la que vaig confiar cegament i era molt petita, jo tenia 11 anys a lo millor, i em vaig donar compte que no la veia com una amiga, una persona. Sí. I me vaig recolzar amb ella i després havia de passar a l'institut i vaig dir, no, vull que ho sàpiga primer la meva família, perquè abans de jo dir-ho a altres amics o conèixer gent nova i dir, no, és que m'agrada aquesta lota i que s'ho aprenguessin, menys com s'ho aprenia primer la meva família i després ja el que diguessin els altres ja me va ajudar que la meva família me digués és igual, nosaltres t'estimam i a vegades hi haurà gent que potser li vendrà de nou, però tu...
Els pares jo crec que són els primers que ho saben.
Sí, encara que tu no els hi comptis, no? Sí, diuen, ja ho sabia.
Això és la frase, no, Chloe?
Sí, sí.
És un fragment de la xerrada de Margalida Socias amb Marta Molina i Chloe Serra amb motiu de la Setmana de l'Orgull LGTBIQ+. Comparteixen les seves experiències com a membres del col·lectiu i parlen de la importància de tenir referents locals.
Que està molt bé que n'hi tinguin referents, però sobretot a nivell de poble local, saps? Per exemple, ara pues, qualcú com us pugui escoltar, pues, que sàpiga que no Chloe és una lota del Cudi i que viu amb la seva parella i que va a la platja tan tranquil·lament, que viu la seva vida oberta, que no Marta pot fer el mateix i que en el final les xarxes socials te mostren el que volen, saps? Està molt bé tenir referents a la tele, a una sèrie, a Instagramers, però al final la vida real està aquí en el poble, saps? I que sàpiguen que estimam igual, que som persones com tothom i que bueno, que hi ha gent així que sent i bueno,
Sí, no, perquè per sort...
Sí. Aquesta gent.
Perquè per sort molt va bé, perquè abans se mostraven pel·lícules de tant en tant molt recercades, que sempre entre dues dones acabàvem molt malament, sempre acabàvem malament, però sí, cada vegada això va canviant i ja va millor. I l'important és això, el que diu la Chloe, que a nosaltres pues, mos va bé, i és una cosa que se pugui ensenyar en els més joves, pues, és important.
Són les reflexions de Marta Molina i Chloe Serra amb motiu de la Setmana de l'Orgull LGTBIQ+. Parlen de la necessitat d'educar en tolerància i rompre les barreres mentals. La podeu escoltar sencera a la web alcudiradio.net. Amb el Cudi Ràdio arribam al final de Connexió Local. Agraïm el suport tècnic de Marga Cifra i la col·laboració de les emissores locals de les Illes. Vos deixam amb Pura Geografia de Maria Jaume. Salut i fins la setmana que ve. Thank you.